Al matí, amb Raquel García. Les dames del crim.
Avui, com sempre, volem doncs, descobrir les recomanacions, les prescripcions més negres de la mà de les dames del crim. Lídia Urrutia i Rosa Maria Arné, bon dia i benvingudes al matí.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, hem de dir, em sembla que, no sé si vaig equivocada, no sé si som molt monàrquiques o no, però avui el que ens descobrireu és precisament doncs, una història que jo crec que no deixarà indiferent doncs, als nostres oients, no? Amb una de les vostres prescripcions que converteix, em sembla que la reina Isabel II, en una investigadora, en una eficient investigadora de crims.
No, no, ens declarem que...
No monàrquiques, exacte.
Però el personatge ens ha agradat.
Sí, exacte.
Sí. Però això no ens fa canviar... Les idees polítiques.
No, de fet, bueno, una mica recordem, per als que ens van seguint, de que sabeu que en aquest curs el que hem treballat ha sigut els investigadors que no eren ni detectius,
exacte,
ni policies, però que sí que tenien altres professions i per curiositat, o perquè, mira, s'hi trobaven, doncs es posaven a investigar un cas.
Molt bé, heu sortit de la zona de confort,
exacte,
per descobrir, no?
Sí, és complicat, no et pensis,
que quan portes tant de temps és... No?
Sí, és complicat.
Quin valor afegit puc oferir.
No, i a més, esclar, cada un... com que tenen professions molt diverses, però cada un t'ofereix els assassinats, els crims, des d'un punt de vista, des d'un focus
tot diferent. Exacte.
No tens una comparació de tant d'igual a igual, i que s'assembla i que això.
Bueno, però per això avui ens posem amb aquesta detectiu, que bueno, també hem de dir que és l'últim llibre que fem en el club, i que, bueno, tot i no ser monàrquiques, tal com hem comentat abans, és una novel·la policíaca que converteix a la reina Isabel II en una eficient investigadora de crims. El títol és ja suggerent, El Nudo Windsor. Aquesta novel·la està escrita per la Sophie, bueno, S.J. Bennett, després explicarem. Vale. És de l'editorial Salamandra, té 348 pàgines, està dividida en 4 parts i té 32 capítols. I després té tot el tema dels agraïments, que de fet és interessant, també llegir tot el tema. Clar, perquè, a veure, anirem avançant mentre anem parlant, però sí que ella doncs, ha tingut molt bona informació, ha estat molt ben documentada.
I la traducció de qui és?
Exacte, ho hem de dir sempre, això.
Sempre s'ha de posar en valor, sempre ho feu vosaltres, m'agrada això.
La Patricia Anton de Bez.
Molt bé.
Bueno, la Sofia Bennett, de fet, havia publicat 10 llibres infantils i juvenils, i com ella diu també, de joves adults. També va guanyar el Premi RNA, que és un premi RNA Romantic Novel, el 2017. El que passa que no sabem si això és bo o no. I no sé
això quin tipus els que els hi agrada.
Exacte. Després va canviar la signatura que signava Sofia per S.J., per iniciar aquesta història que ja té, de fet, un segon títol, i està treballant en el tercer. Bueno, quan per primera vegada agafes aquest llibre, no? Ara, clar, els que ens senten no poden veure la caràtula, però dubtes en comprar-lo, no? Perquè, no sé, no saps cap on anirà. Sí. Veus el dibuix de la reina, el seu gosset al costat... No ho sé, però comences... I escolta, tu, la cosa es comença a posar interessant.
T'enganxa, no?
Sí, t'enganxa.
Anem explicant tot allò que podem explicar.
Exacte, sense fer spoilers, però sí posant una mica en context i en situació.
El context és 2016.
Molt bé.
La reina Isabel, que ja té 89 anys, està contenta, està a punt de celebrar els 90 anys, estan preparant tots els fastos en el castell de Windsor, que, de fet, és el que ella entén com a casa preferida, perquè en ella hi va passar doncs, la infància i la joventut. El seu pare, recordem, que no havia de ser rei, i, per tant, ella va viure pues, com una noia acomodada, amb una posició alta, però molt despreocupada. També es van refugiar allà quan van bombardejar els alemanys Londres. A més, aquests dies estan organitzant la recepció del matrimoni Obama, que és una parella que li complau especialment de rebre, a diferència d'altres líders o mandataris que li venen més grossos. Aquest castell permet, a diferència del de Buckingham, que és molt més gran i molt més ampulós, doncs tenir unes recepcions i trobades professionals d'alta volada o sopars que, sí, encara que no íntims, sí, doncs més recollits i propers. La reina sempre hi passa un mes a la primavera. Sí. I quan diem la reina, és la reina i tot el seu equip barra sèquit. En diuen la cor de Pasqua. Molt vull dir, bé. És una cosa institucionalitzada. L'etern hereu, el príncep Charles...
L'etern
hereu.
Sí, ha aconseguit unes invitacions especials. Que aquestes invitacions especials consten de sopar i pernocta per tal de guanyar-se una injecció de capital que necessita per un dels seus projectes favorits per part d'uns inversors russos. Sí. A la gent li fa molta il·lusió rebre aquestes invitacions especials perquè, és clar, és dormir en el Palau de la Reina.
Imagina't.
Sí. Per aquest esdeveniment, el Carles sol·licita l'assistència del Yuri Peirovsky i la seva esposa, Masha. L'esposa és molt més jove, és guapa, espectacular. Sí. I després també hi ha el Jay Hacks, que és un gerent de fons del risc.
De fet, això que diu la Rosa, la reina diu la casa, no diu el castell. Això és cert que ho fa, eh? I, a més, com diu la Rosa, també els invitats, aquí surt l'Obama, però jo que ella ja és molt propensa a tindre invitats, doncs, fora del que és el que ens podem imaginar, artistes, cantants, etcètera, no? Bueno, tu, però la reina en aquesta inclou unes quantes invitacions pròpies.
A veure, quines inclou?
Dels que podem anomenar, alguns són reals i altres no ho són. Això, lector o lectora, que ho vagis brinant, perquè penso que també té la seva gràcia, Tenim el Sir David Attenborough, que és un naturalista i divulgador científic,
amb bastant renom,
molt
no?
Molt conegut, aquest és real, realment. Després tenim el cavallerís major, el rector Eton i la seva dona, un ambaixador britànic a Moscou, un organitza... és important anar veient que aquí ens hi entren altres països, també. Vull dir que aquí hi ha un bon fil, ja ho veureu. L'ambaixador britànic a Moscou, com hem dit, una oscaritzada actriu d'ascendència russa, una arquitecta britànica que està portant a terme un projecte d'un annex a un museu rus, que crec que també és real, una catedràtica de literatura russa i el seu marit, i l'arquebisbe de Canterbury. Tots formen un grup interessant per conversar, encara que no sempre deixen ni intervindre, pensa la reina.
Aquest que hem dit en Perovsky demana al príncep de poder convidar el seu protegit, Maxim Brodsky, un pianista de 24 anys, guapo, i que toca Rachmaninoff com els àngels. També venen dues ballarines de dansa clàssica per interpretar un fragment del Llac dels Cignes. A més, ho han de fer a l'estil del ballet rus, imperial rus, amb música pregravada. Tot i que la cor de Pasqua, la reina sempre vol que sigui alegre, no les tenia totes. Pensava que la festa, la russa del seu fill, podia ser bastant sosa i avorrida. Però va acabar sent sublim. I la reina fins i tot va ballar un foxtrot amb el pianista abans de retirar-se, que sempre ho feia molt d'hora. Les altres senyores també van seguir ballant amb el pianista. Però l'endemà hi ha sorpresa.
Sí, l'endemà...
Per què?
A veure, què ens podem imaginar aquí? Un pianista guapo, unes ballarines... Bueno, doncs la sorpresa arriba...
L'assassinat, no? Ja,
ha d'haver l'assassinat.
Si no, ja no.
Res. Bueno, quan la governanta se va cap a l'habitació, troba el pianista mort. Bueno, fins aquí dius, bueno, esclar, estem en una novel·la negra, doncs, evidentment. Però què passa? És estranya, que està mort. No us diu res, el del Nous Windsor? Despullat a dins de l'armari, hi ha un cinturó del batí morat, lligat al coll amb un Nous Windsor, mal fet i penjat de la barra de penjar els vestits. I trobem també unes calcetes vermelles de dona, del Marc Spencer.
Déu-n'hi-do,
no? I restes de pintallavis, Bueno, dius, de fet, d'entrada diuen això, és que ha sigut un suïcidi, no?
Sí,
o un jot eròtic, evidentment, que ha acabat malament. La secretària de la reina, La secretària sortirà després. Sí. El secretari rei nena, ja us podeu imaginar quin ensurt dir-li a la reina el
home,
que ha
passat. Home, imagina't, no? Vas anar a dormir
i va haver-hi un crim. Com li comunica, no? Doncs el Sir Simon li ho comunica, està incòmode, no sap com fer-ho, perquè saps què passa? Que amb ella la veuen com una velleta i, de fet, li volen estalviar el tràngol, perquè, de fet, se l'estimen molt. Però la jefa és la jefa. I la jefa torna quan els demés ja hi van, saps? Aquella frase que tots diem sempre, n'està farta que la vulguin protegir.
Home.
A més, n'he vist de tots els colors.
Això t'anava
a dir. I llegeix més diaris en un mes que molta gent en tota la seva vida.
Bueno, a partir d'aquí comença tota la investigació oficial que hi ha el cap d'homicidis, el comissari de la policia metropolitana i el nou director del MI5, que és el servei d'intel·ligència. A més, tot ha de fer-se sense que transcendeixi, molta discreció...
I llavors sembla que estan d'acord en què és un assassinat o no?
Sí, estan d'acord que van veient que és un assassinat, però no veuen clar el per què. Totes les línies estan obertes i cadascú defensa la seva. Esclar, pensen que qui ha matat el pianista i per quin motiu? Pot haver estat un marit gelós, seria molt normal... un servent rancorós del palau, que també podria ser per perjudicar, un amant massa apassionada o apassionat, no se sap, i, per què no, un enviat de Putin.
També podria, no?, un espia.
Sí, ja fa
saber,
temps que
serà. Potser el pianista era un espia, vés a saber.
De fet, aquest Brodsky, el pianista, tenia un bloc anònim on hi escrivia atacs contra la Rússia de Putin. I ja sabem com les han gastat els russos per Putin a Londongrado, que diuen, amb qualsevol dissidència. Isabel II veu que el director de l'MI5, que a més li cau fatal, vol imposar la via del complot rus. Com que tot això es va tornant una mica olla de cols i no avança, decideix posar-s'hi ella, però, esclar, sense posar-s'hi. No pot mostrar ni apretar ningú ni moure fils des del seu paper institucional. Però és prou múrria i experimentada com per saber com ho ha de fer.
I com ho fa?
Mira, doncs li demana, ara sí que surt la secretària, li demana a la secretària personal adjunta que a la vegada aquesta secretària està per sota del Sir Simon, del secretari, si li pot fer un favor. I la Rosie Oshodi, que és una jove brillant, nigeriana, imaginem-se-la, neta d'un emigrant que netejava cadàvers a la funerària londinenca. I quan va arribar al país,
com va arribar al país.
Aquesta tasca, exacte. Sí. Llavors, imaginem-se que té un físic molt extremat, espectacular, és una noia amb unes faldilles estretes, talons d'agulla, o sigui, és una dona que dius...
Que no deixa indiferent,
no deixa indiferent, quan passa... Això mateix.
Val.
I encara no fa ni 6 mesos, la van escollir per aquest lloc.
I encara no entenc com és que la van escollir.
No, encara no ho entén tampoc, exacte. I evidentment li respon que sí, clar.
Home, evidentment.
És ella qui fa les coses que la reina no pot fer, amb olfacte, discreció i el sentit del deure. La Rosie havia treballat netejant cavalls de gent rica per pagar-se els estudis i poder muntar a cavall. Després d'acabar la carrera, va allistar-se al Royal Horse Artillery. La passió pels cavalls crea, com podeu veure, aquest nexe que tindrà amb la reina. Això és molt important. És un personatge molt interessant que també ofereix molts matisos a la novel·la.
I la reina en recorda una Miss Marple que molt calladament veu, observa i treu les seves conclusions. De fet, la història té punts d'habitació tancada perquè tots els a causa dels controls que s'han de passar per entrar als llocs de palau. I tothom que està dintre està registrat. Aquella nit, per exemple, hi havia el grup del príncep Charles i un altre grup a càrrec que el comportava era el governador del castell, un tal Peter Bean, que havia fet una reunió organitzada en nom del MI6 i del Foreign Office. Fent treballs interessants, que és un eufemisme d'espionatge.
Totalment. Clar, i el fet d'aquesta imatge que tots tenen de la reina, què us sembla?
Bueno, tots la veuen com aquesta iaiona adorable que no s'aventa del que passa en el seu entorn i que cal protegir-la. I ella l'emprenya moltíssim perquè en realitat és una dona de ferro, és una gran estratega i molt astuta. I a mi he d'acabar tenint la informació que li va passant la Rosie i els encàrrecs que li fa. ella què fa? Només en la reunió amb els cossos policials fa una pregunta innocent. I a partir d'aquí, esclar, tots es posen les piles per poder respondre la reina anar avançant amb el que ella ha suggerit. Però d'aquesta manera tots es pensen que la idea ha sigut pròpia
i ella va conduint la investigació.
El seu paper queda net, ella no hi posa les mans. Perquè també té molt clar que són els cossos policials qui ho han de resoldre.
Evidentment, però ella va, doncs, allò, no? Fotent cullerada i posant-hi...
Així és d'una manera molt... Com qui no vol la cosa, deixant anar una pregunta, pues ho encara tot.
I què us sembla la trama, llavors? Està ben construïda?
Està molt ben construïda, està. És una mica un tipus Cluedo.
Sí.
Doncs avança igual, descartant sospitosos, buscant els diferents mòbils, les línies d'investigació... des de la gelosia fins a l'espionatge, les falses coartades, i res no s'escapa a l'analítica mirada de la reina, que veu des del principi que hi ha alguna cosa que no quadra.
De fet, les descripcions del castell, això és una cosa que també podríem afegir, és que si els que esteu interessats o interessades, hi ha un blog de la pròpia autora que surt el plano del castell interactiu. És a dir, que mentre vas llegint, pots anar veient les diferents estàncies per on va succeint i per on la gent es va passejant. On hi ha hagut el mort, etcètera, etcètera.
Ah, molt interessant, això
també,
no?
És molt interessant, és una web molt ben muntada. Per tant, les descripcions del castell són reals, pel que fa a la part més coneguda i que pot ser fins i tot visitada pel públic, però per la part privada, és a dir, la capella... que es va reconstruir després de l'incendi, o el dormitori i els salons de la reina, són ficció. Després de suportar els actes de protocol que li exigeix cada dia la reina, perquè, clar, aquesta senyora ja és molt gran, la reina dona pas a les seves rutines. Aquí, gent que haurà vist sèries de la reina, segur que ja es pot anar imaginant què és el que li agrada fer, no?
I tant,
tant. Passejades amb els cavalls, amb els seus gorquis, bàsicament, les estones que munta també els cavalls, i com no... Què? La Ginebra, no?
La Ginebra, no?
Amb el Dubonet.
La Ginebra amb el Dubonet, no?
Sí. I escolta, i clar, ara que apunteu tot això, i la seva relació amb el etern hereu, amb el príncep, també es veu?
Es veu molt poc la relació amb el príncep, i també es veu molt poc la relació amb el seu marit, amb el
Felip. Príncep Felip, no?
Sí, perquè a més se'n va de viatge. O sigui, se'n va a pescar o a caçar o marxa. Ara no puc recordar exactament el què. Però sí que és veritat que la reina sempre troba un suport amb el Felip, perquè és el que d'alguna manera li diu les coses clares, li fa veure doncs,
la realitat.
De vegades el crostó, i de vegades també la xinxa, no? Quan li diu Lilibet, no? Tal com l'anomena ella amb ella, que li diu... Lilibet, però és veritat, és el que realment li porta la contrària, i això amb ella li està bé, li dona els seus punts de sentit de la realitat, podríem dir, no? Però, bueno, com tots els consorts homes, del seu paper és difícil, perquè en el segon lloc sempre s'ha pensat en les dones, i a més ella és un bocamoll, que ja sabem, doncs, que més d'una vegada ha fotut la pota, en la qual, en aquest cas, la novel·la ens l'envien fora. No,
sí,
no,
és molt bona les primeres pàgines quan presenta els convidats, quan diu una parella de convidats, els catedràtics, diu que en aquest cas diu és una parella d'home i dona, diu cosa que no se sap mai, diu i com sap el Felip que va rebre, es veu, perquè alguna vegada va fer el comentari, doncs, sobre que ara no sabies mai si quan et portaven la parella què seria.
Diu.
I no el va fer massa afortunadament. Vull dir que et van sortint anècdotes que després recordes que algú hi ha hagut.
Diu, hoy en día uno no podía dar por sentada ni la identidad del género ni la orientación sexual de los profesores universitarios. ¿Qué había aprendido Felipe por la vía dura? Vull dir, hi ha unes quantes frases...
Sí, aquests matisos
estan bé, perquè
també donen versemblança, m'imagino, no? El relat.
És que és versemblant, realment. Sí, és així.
Tenim és una narració omniscient, però que fa parlar la reina en veu pròpia. I, a més, anem coneixent el seu punt de vista sobre altres personatges, això que dèiem, i fets que passen amb un sentit de l'humor very, very British, com no podia ser d'altra manera. La veritat és que empatitzes molt amb el personatge, perquè et presenta una reina molt objectiva, però una dona subjectiva, amb criteri i les seves preferències. L'autora, la Sofia Bennett, És una entusiasta d'Isabel II, tal com expressa en els seus agraïments. Es veu que el seu pare era militar i havia format part de l'escorta de la reina en el seu jubileu de plata, en l'any 77, i tant el pare com la mare la van nodrir des de petita d'anècdotes de la família real. Vol dir que ella és...
Ja portava gairebé a l'ADN, no?
I llavors estava preparant una història de detectius i mentrestant veia The Crown i diu...
I va encaixar tot.
Sí, se li va encendre la bombeta. Diu, i per què no la poso amb ella d'heroïna de la novel·la? I bé, era el millor personatge que podia posar perquè el coneixia molt i en tenia moltes dades. I avui, dia 16, precisament, vam veure que sortia el segon llibre, Un caso de tres perros.
Ui, em sembla que ja el començareu a llegir aviat, eh?
Bueno, llavors aquest sense recances.
Exacte, sense... M'és igual la tapa el que surti, tu.
Perquè ha estat una lectura, doncs, molt interessant i amena, que ho recomanem per l'estiu, pues, perquè no és una cosa sessuda i així.
És recomanable, no?
Sí,
doncs per anar doncs agafant aquest estiu.
I sabem que té el tercer llibre en preparació. No, de moment encara no està traduït. Vull dir, suposo que trigarà encara uns mesos a sortir.
I escolta, parlant de l'estiu, suposo que també teniu altres prescripcions. Va,
bueno, nosaltres estem esperant en candaletes que el 2 de juny surt el 1795 del Niklas Natov Dag. Sobretot perquè hi ha persones que més s'han llegit el primer i el segon. La veritat és que la Rosa i jo estem... També és veritat que hi ha gent que no li va agradar, perquè és una novel·la molt crua. Però, bueno, nosaltres, dures, ens encanta, ens agrada moltíssim.
Sí, són molt interessants.
Són molt interessants.
I què més?
Bueno, després tenim el Pierre Lemaitre, que és un llibre que en aquests moments estic llegint també, que és La gran serp. És la seva òpera prima. És el primer llibre que va escriure i l'últim
de novel·la negra.
De novel·la negra, exactament. Només... una mica. És a dir, aquest llibre va estar tancat des del 1985 i ens surt ara. Imaginem-nos a la Matilde, una dona de 63 anys. Sí. Una dona encantadora, eh? Però és una assassina sou. Té un gos que és un dàlmata. Bueno, saps què passa? Que amb aquest llibre sí que és veritat que hi han uns tocs d'humor molt interessants.
Molt
Ho deixo aquí. Val la pena.
Però sorprèn, eh? Que l'havia deixat allò en un calaix
i ara
l'ha recuperat.
I a més ell va comentar en una entrevista que li van fer que no el va voler retocar gens, perquè ja no hagués sigut el llibre en si, no? Bueno, doncs molt bé.
Molt bé, perfecte. I tenim també més recomanacions, digues.
A mi m'ha agradat molt El somriure dels guepards, d'en Sebastià Benassà, que és sobre la mare Gasfia lionesa, la família Nieix, que ja els vam conèixer en l'Imperi dels Lleons. Són els que de Lió van baixar cap a la Costa Brava, on van implantar-s'hi en molts negocis. Doncs bé, ara s'han anat actualitzant aquests negocis, han anat fent petits canvis, s'han adequat al mercat, però són els fills. I bé, és molt interessant. I ens agradaria, quan fos possible, pues, poder parlar amb el Sebastià, perquè sempre és un goig que t'expliqui les coses. I sembla que el mes que ve, si podem lligar la data que no hi ha cap problema, podem tenir nosaltres el canari Alexis Ravelo.
Home, molt bé, no?
Per parlar del seu últim llibre, Los nombres prestados, que li han donat el premi Café Gijón. I és una delícia.
Doncs una delícia. Esperem que el tinguem. I també no podem tancar aquesta secció sense parlar del club, no? De lectura, dames.
Convidar-vos
exactament a compartir la lectura del Nudo de Windsor. Recordem que és el dia
1 de juny a les 8:15 de la tarda a la Llar del Llibre i si us interessa compartir la lectura us hi podeu apuntar.
És cloenda i a superet.
Sí.
Sí, valor afegit i tot. Ens ho fan ben fàcil, eh? Per doncs després
no
païr-nos aquesta
lectura. No demanem antiguitat en el club per venir a sopar. No.
Doncs a Lídia i Rosa Maria, moltíssimes gràcies com sempre. No sé si volíeu afegir alguna cosa més.
Mireu
el rellotge, perquè...
Déu-n'hi-do.
Has vist? Quadrat,
tu.
Són molt bones.
No, si continuem, llavors ens enrotllem massa.
Llavors no, res.
Doncs moltíssimes gràcies, i així també no fem més spoilers de cara doncs, al
no,
mes
és que
de...
sempre has d'anar...
Peus de plom.
Vigilant molt.
Una abraçada, que vagi
gràcies,
molt bé.
Adéu,
gràcies,
bon dia.
Raquel, bon dia.